Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal? Benvinguts al Des d'aquí a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ja som a dijous. Avui la farem petar amb en Josep Maria Ginebreda. Què tal, senyor Ginebreda?
Molt bé. De moment, sí.
Han anat bé les festes?
Sí, prou.
Sí. Sí. I l'any nou ha començat calentet, eh?
Sí, sí, sí. Sí. Està bé, està bé.
Està bé. Bé, bé. Molt bé. Marta Puigferrer, com estàs?
Bé, molt bé. Sí. De moment, molt bé. Ningú malalt? Ah, molt bé. Molt bé, molt bé.
I la mainada, tot en ordre?
També. No està malalt, que és un gran què. Ah.
Sí, no, no, perquè si ells cauen malalts, tu vas després.
Sí, sí, sí. Completament. Per tant, molt bé.
L'any ha començat bé?
Sí, 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 sí. Encara estic de baixa de maternitat, sí. Per tant, estem bé.
Unes festes especials,
sí,
màgiques.
Molt bonic, sempre bonic. Sí. Sí.
Fantàstic. Joan Serra Capellera, com estàs?
Perfecte.
Que bé que estiguis aquí. Com tenim el món de la psicologia? Tot en ordre o no?
Bueno, com
cada
tot
cop
està
estem pitjor.
Cap girat de dalt per baix, o sigui que tot està...
Escolta, tenint en compte el panorama, tu recomanaries que estudiessin psicologia?
És una de les professions de futur, sí. N'hi han diverses que perfilen que seran professions de futur i una d'elles és aquesta. D'alguna manera hi ha un cert debilitament del funcionament de la persona, i aquests debilitaments porten a que es necessitin suports. I aquí és on la psicologia personal pot tenir un paper important.
Potser és de les poques professions, diguem-ne, no diríem futur, però sí que si ara un estudiant diu què vull ser, què vull ser, què vull ser, potser aquesta és una de les que la intel·ligència artificial potser no li fotrà el lloc, no?
Bueno, evidentment, mira, fa poc que, ara comentàvem, jo porto una revista de psicologia i un dels articles que ara publiquem va justament amb això, que es demana en una sessió de teràpia a l'intel·ligència artificial que doni resposta a una sèrie de situacions personals crítiques i és capaç de donar resposta. Una cosa és que la resposta que doni sigui la més adequada per a aquell subjecte, però malauradament s'hi acosta bastant. El que passa és que hi ha els factors de la interrelació personal, que l'intel·ligència artificial això no ho resol, ni molt menys, no? Però sí que s'acosta. El que passa és que també és la intel·ligència artificial a vegades ens dona la sensació que és una cosa molt poderosa, ho és, però és una cosa molt estandarditzada. Té la informació que té i no en té més, i té la capacitat de combinatòria que té i no en té més. I, per tant, acaba donant respostes molt estàndards sobre situacions, no?
Et sorprèn a tu la intel·ligència artificial, Marta?
Sí, jo l'utilitzo, però amb temes, no? De dir, necessito que això sigui més ràpid i més eficient del que ho faria jo. Però jo sempre valoro molt més el tracte humà. O sigui, la intel·ligència artificial mai podrà suplir una abraçada, o un petó, o un cafè amb un company, un amic. És que no ho podrà suplir. I en el món de l'ensenyament passa que a l'hora de preparar-te les classes, evidentment, jo els hi faig fer ara tot a mà. Perquè, clar...
O sigui, els fas escriure a mà?
Tot, tot, tot. Ah, no, és que si no, m'ho portaven tot. És que era molt fàcil, a més, de veure, perquè com que és tan rocambolès, la sembra de funcionar, tu veies, fes una narració. O sigui, veies tant que no estava feta per la persona, que al final era, tu dius que no, jo dic que sí, qui guanya, no? I fora, 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 a mà.
És veritat que en els textos es veu de seguida
molt.
Perquè hi falta el cor, eh?
Molt,
hi falta
molt.
El cor i l'ànima.
I fa així el text, o sigui, va rotant al costat de l'arbre, no? I no acaba passant res. No, no, fora, fora.
Josep Maria, tu l'has fet servir a la intel·ligència artificial o
de
no?
De moment no gaire.
Ah, no?
No, però de fet és una passa més de tota l'evolució tecnològica que hi ha hagut. Doncs ja nosaltres ja trobàvem a la Wikipedia, doncs ja trobaves moltíssimes coses, a Google, etc etc. I simplement això el que fes és la tecnologia que fa és agrupar les informacions disperses que hi ha a diferents llocs i te'ls concentra i te'ls posa a l'abast.
Però ja s'ha intentat jugar, allò de preguntar-li
no
coses?
Gaire, no gaire, no gaire. No gaire, no, tampoc em fa massa il·lusió, però reconec que tots aquests avantatges que ens dona la tecnologia s'han doncs, d'aprofitar amb molt de seny i, com deia la Marta, és capaç d'emplenar un test, d'emplenar d'això, però sense cap ànima ni sense cap d'això, vull dir que molt genèric, és capaç de fer redaccions, de fer el que vulguis, però sense cap, diguem-ne, cosa consistent, no? Perquè no ho pot, vull dir, clar, no, no. Afortunadament, doncs no pots suplir, doncs, a la intel·ligència natural, que per desgràcia n'hi ha poca, i llavors això, doncs,
sí,
hem de tirar aquí de l'artificial.
El que passa també és que per als professionals, especialment de la salut, també ha de ser un problema que el pacient et vingui ja amb el diagnòstic fet, no?
Sí, bueno, però quanta gent a la que té un problema no entrava ja a Google i mirava
què carai... Que és molt perillós,
sí, eh? És perillosíssim.
Sempre que es posen el pitjor dels casos, eh? Sempre.
Sí, sí. No, llavors la gent dona la sensació que tots els símptomes que diu els atents, que ja estàs malalt.
I a més multiplicat per dos els temps.
I aquelles fotos que es veuen, eh?
Passa que en el tema de la intel·ligència artificial convé no demonitzar-la, vull dir, és una tecnologia molt poderosa que portarà uns canvis molt profuns a nivell tant de la persona com del funcionament social i de la civilització. Al llarg de la humanitat hem tingut tres grans talls. L'anterior aquest va ser Gutenberg i la impremta. Hi ha un tall enorme amb què va passar a partir de que vàrem ser capaços d'imprimir una cosa i poder-la donar a conèixer. I amb la intel·ligència artificial torna a passar el mateix. Gutenberg va modificar el funcionament de la intel·ligència dels subjectes en aquell moment. Les coses varen ser diferents i ens varen relacionar amb el món de manera diferent, i ara la intel·ligència artificial ens portarà a tres quarts del mateix. No?
Escolteu.
El que és que estem a les beceroles de, i sí que ara hi ha una diferència molt important en relació al que va passar amb Gutenberg. Val a dir que quan Gutenberg també era una cosa controlada per qui controlava el funcionament social en aquells moments, però el control sobre la intel·ligència artificial per part de les grans indústries ara és més bèstia, i aquest és el perill, però tecnològicament és un canvi i ja està, no?
Mira, ara sentim un telèfon, de l'època,
no
sé de qui és aquest telèfon.
Teu,
deu ser el teu.
Això que he ficat.
Et pots aixecar a parar-lo, si vols, no fos cas que hi hagi alguna insistència.
He baixat el volum, el que passa que no deu...
El deus haver pujat del tot.
No.
Ara que parlem d'això, avui tenim un tema per analitzar aquí a la tertúlia, que és la gestió del fracàs.
Interessant.
S'ensenya prou a gestionar el fracàs? Perquè es diu que als joves del nostre país no se'ls ensenya a fracassar. Hi ha altres societats, com per exemple l'americana, en la qual sí que la gestió del fracàs està més treballada, perquè diuen els que hi han estat que si allà t'enfonses, cada vegada que t'enfonses és un aprenentatge. Aquí, si t'enfonses, t'acaben d'enfonsar. S'ensenya prou a fracassar, és a dir, a gestionar el fracàs?
Jo crec que és una de les coses més complicades de fer. I a mi a vegades, no, quan surten aquestes notícies, penso, no, i sempre aboquen a algú l'ha d'ensenyar, no? Diuen, escriuen, algú ha d'ensenyar aquest fracàs, i normalment és o a l'escola, o a la universitat, o... Jo crec que primer la corresponsabilitat d'aprendre això ho és la vida mateixa, perquè et porta a fracassar la vida, no et porta a... O sigui, hi haurà trampes constantment que tu hauràs de saber saltar per dir alguna cosa. I l'altre és que els pares, jo me'n sento molt responsable, jo tinc un dels meus fills que és un nen que es frustra moltíssim i molt ràpid, no? I aprendre tu com a pare a gestionar això i ajudar-lo a donar-li eines per sortir, no, d'aquest pou del fracàs és complicat també. Però s'ha de fer, perquè és cert que costa, o sigui, la nostra generació no sé si és la primera en què ens han dit que això, que no et podies equivocar, no, que has d'anar endavant, has de mirar endavant, has d'anar endavant, fins que te n'adones que no. I després l'hòstia que et fots és impressionant.
Mm-hmm. Joan?
Bueno, jo diria que és la combinació de diverses coses. La nostra primera, quan es parla de gestionar del fracàs, per exemple, la fotografia de la notícia de premsa que ens vas passar és ben clara en aquest sentit. Estem parlant no del 100% de la població ni el 100% de la mainada, estem parlant de la població blanca, classe mitja, classe mitja alta, perquè la resta del problema no és el fracàs, sinó és la subsistència. I per tant no estem parlant de la totalitat de la població. Els que viuen per subsistir, el fracàs de moment no els interessa gaire. Sí que interessa més a la generació de
l'expectativa, no?
Sí, de blancs, classe mitja, mitja alta. Dit això, estem instal·lats en una societat en el que es valora, es premia, és l'èxit i la fama. I llavors, allò que t'ha de portar a ser algú no és la teva capacitat d'empatia social, la teva capacitat de creació, etcètera, etcètera, sinó la teva capacitat de ser famós a partir de l'èxit. I això és el que es premia socialment. Fa poc recordo que per davant de casa que passava un pare i una nena i el pare li demanava a la nena, i tu, nena, què seràs? I la nena li respon, papà, jo de grandis quiero ser famosa. Ah. Bueno, tenia 6 anyets aquesta nena, no? Per tant, el model social és un model social que aboca a la necessitat d'un èxit personal constant. A més, l'èxit l'has d'aconseguir tu en la teva projecció personal. La no consecució de l'èxit, com que l'expectativa és falsa i és molt alta, generalment això genera frustració. Fracàs no ho sé, però frustració la genera. I al marge d'això hi ha dues altres situacions que els models de criança han canviat moltíssim. Des de la psiquiatria infantojuvenil i des de la psicologia infantojuvenil hi ha una cosa que és fonamental, que encara no ha desaparegut, però que malauradament en els termes de criança és una cosa que s'usa poquet. No dic a casa teva, no ho sé, la desconec, però costa molt aprendre a dir no.
Els límits.
Als nens, no forçosament els límits, sinó no, aprendre a dir no. Llavors estem amb una criança en el que aprendre a dir no existeix. El que existeix és aprendre a dir sí i a satisfer tots els impulsos i totes les pulsions. Clar, si a tu et satisfan tots els impulsos i totes les pulsions, i quan no te'ls poden satisfer et donen una pantalla perquè t'autoestimulis, clar, el nivell de capacitat de frustració davant de qualsevol situació és altíssima. Altíssima, altíssima. El segon, i per tant aquí hi ha un problema de criança important i seriós, i de model de criança, que no consisteix en prohibir límits, no. Aprendre a dir no vol dir prohibir límits, sinó d'alguna manera és ajudar el nen i la nena a regular el seu comportament.
Per això requereix d'una paciència, o sigui...
La mateixa que vàrem tenir nosaltres, la mateixa que vàrem tenir els nostres pares, en condicions laborals més o menys complicades que de les generacions joves ara, blancs, classe mitja alta. Sí. Evidentment que demana paciència, perquè la criança és un compromís capa, i és una assumpció d'aquest compromís capa. I en aquest compromís passa per ajudar a l'altre, el subjecte petit, a aprendre a regular. I aprendre a autoregular-se, i aprendre a tenir consciència de la regulació.
I s'aprèn, l'únic que et pot tardar més o menys.
Però quan això no es produeix, el desori. I l'última cosa, i acabo, per no allargar-me més. La institució que també ajudava això, que era la institució escolar, en aquests moments està en una situació inestable, per dir-ho de manera molt senzilla, en la qual la capacitat d'ajudar el desenvolupament regulador del subjecte, del noi i de la noia, també és complicat. Hi ha molts factors que actuen de cara a que els docents tenen moltíssimes dificultats per usar l'autoritat reguladora. I parlar d'autoritat reguladora no és anar 50 anys enrere ni ser un fatxa, per així dir-ho, sinó dir, és que per al creixement humà es necessita aquesta autoritat reguladora, o si no el subjecte queda desprotegit i es frustra.
Josep Maria.
Perdoneu,
Està molt ben relatat, està molt ben explicat.
El fil d'en Joan, sí, que s'hauria d'haver una entitat reguladora, en aquest cas, doncs, si ho posem doncs, al món del futbol, els àrbits són molt emprenyadors, però hi han de ser-hi. Sí. No es podria jugar, no hi podria haver futbol si no hi hagués uns àrbits, que d'acord que s'equivoquen, d'acord que hi pot haver de tendenciosos, però hi han de ser-hi, és a dir, que unes normes hi han de ser-hi i que aquesta cultura doncs, de l'esforç i de l'estalvi doncs, que abans hi era, ara no hi és tant. I segurament que la generació doncs, dels nostres pares doncs, ha fallat amb l'aspecte de que ha volgut donar doncs, als fills i nets doncs, més de que el que ells havien tingut i se'ls ha posat doncs, massa fàcil. I el dir sí a tot, aprendre a dir sí a tot, doncs complica una mica l'existència. En el món empresarial, per exemple, aquí hi ha dos camps, diguem-ne, el d'aquí, sobretot a nivell més local, des del punt de vista empresarial, que va malament o que ha de tancar un negoci, doncs des d'un punt de vista psicològic, des d'un punt de vista moral, doncs és una patacada, perquè aquí doncs, això doncs, és un fracàs,
I això, doncs, diguem-ne que potser és excessiu el que es penalitza quan una persona en alguna circumstància doncs, té un fracàs. Es penalitza molt. Als Estats Units doncs, és al revés. A l'altre costat, allà, quan un presenta un currículum i ha fet 7 o 8 o 10 activitats, de les quals potser més de la meitat han sigut un fracàs, doncs això es valora positivament, com una persona emprenedora, com una persona doncs, que cau aquí, torna a aixecar, i diguem-ne que potser el terme mig doncs, és el que iria millor.
Jo crec que el que t'haurien... O sigui, a més, m'interessa molt el tema perquè just no és el que estic visquent jo diàriament. I se t'acaba molt la paciència i és cert. Et diré que el no va arribar... Bueno, ja sabeu que tinc fills d'acollida, són fills però són d'acollida, i un va arribar que el no el coneixia, que a vegades n'hem parlat. No sabia, ningú mai li havia dit que no. Clar, això, i sempre deia a la meva parella, això és un monstru. O sigui, si mai t'han dit que no, regular això... Han passat anys, no?
Sí, això.
Clar, i el no, i el no, i el barret que et fot de 3 hores i mitja. I jo entenia, sempre deia amb el meu company, deia, jo entenc els pares que diuen, ai, mira, doncs sí, té. O sigui, jo ho entenc perquè es desgasta tant, no? Que al final...
Sí, ve de raonar, desgasta molt.
O no raonar, era dir tan abans, sols no. A vegades era, abans, no es podia ni raonar.
Abans era molt més senzill, era sí perquè sí i no
i
perquè no.
No.
I es havia acabat.
Bueno, però deies
amb una,
frases...
Amb una determinada edat,
ha de
amb un nen
així.
De 2 anys,
ja
amb un nen de 3 anys, un discurs de 3 minuts intentant raonar no sé què,
no
hi ha capacitat neuronal per poder,
no
hi ha connexió neuronal per poder
perquè
entendre quin
mama.
Raonament d'aquell pare o d'aquella mare. Tu veus un docent o un pare o una mare amb una pobra criatura de 2 anyets perquè mira, no sé què, allà no hi ha capacitat.
El no és
el que necessita és una autoritat ben exercida que reguli i que l'ajudi també a pensar, sens dubte, no? Però que l'ajudi a regular, perquè no té capacitat reguladora.
I jo també et dic que els límits, o sigui, el que he après, aquest màster maternal que he dit, és el no, però potser el no que em deien a mi era un no no acompanyat, no? És acompanyar, no dir no, i després pues, el moment de l'abraçada, el moment d'estar al costat, o sigui, aquesta és la diferència. O quan jo, per exemple, sempre dic, quan els meus pares s'equivocaven en temes de criança, a vegades no hi havia un perdó darrere. T'he cridat, perdona, no? Doncs el que jo he incorporat en la criança és crido, igual, que feien els meus pares, o més, però després dic, ostres, perdona, no? Si això m'he desregulat, i perquè la vida et supera, perquè el no constant és molt complicat de tenir-ho constantment i dir-lo constantment, i bueno, perquè cansa. I amb la gran, mira, aquesta mà també em va passar, que vaig anar-la a buscar un dia tot il·lusionada amb Matarassi, sort que crec que no mira el programa, i clar, fa primer d'ESO, post-Nadal, arribo jo ben feliç, va, anem cap a casa, us he comprat berenar, i em diu, jo no et parlo, i dic, perdona, tothom té mòbil i jo no. I va ser, bueno, tu ja saps que a casa fins a quart d'ESO això no serà així, bla, 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 bla. Clar, però el dir que no, amb arguments, el que tu vulguis, té 12 anys, no? És molt complicat. Va estar 3 hores sense parlar-me. I jo allà dient, no cauràs en l'espiral aquest, no? No
hi
cauràs, no hi cauràs, no hi cauràs. Però et sap greu, perquè dius, lo fàcil seria cedir. Lo fàcil per mi seria dir, ai, clar, com que tothom ho té reina, tu també. Però no, perquè jo veig l'altre costat com a docent, no? Què implica tenir mòbil a l'aula, què implica tenir un mòbil a casa, que vale, tenen control parental. Mira, control parental, tots els adolescents saben com passar-se'l per on volen. Vull dir, no? I com a societat també estem com acceptant coses, diguem que sí a coses que crec que igual que el fumar o igual que el conduir no els hi permetem, el prohibir, jo penso que sí que ha d'haver-hi, sisplau, alguna llei europea, no sé, algun tipus de llei que prohibeixi segons què. I el mòbil, doncs, estaria bé.
De totes formes, aviam, perquè no quedi sobre la taula aquesta impressió, aprendre a dir no és una actitud punitiva, ho has explicat molt bé, vull dir, aprendre a dir no és una acció d'estima, i és una situació d'amor, i dius no a partir de l'amor i de l'estima, no de la punició.
Sí, sí.
Això és molt important. I hi ha un altre tema que quan... Per què hi ha aquest problema amb la frustració, papà? Estem instal·lats amb el que deia al principi, amb la societat de l'èxit que no tolera l'error. Llavors, i tu has explicat molt bé als Estats Units, vull dir, quan o un empresari o el que sigui, aprens a partir d'equivocar-te. L'error en si mateix és font d'aprenentatge. I per tant, l'error en si mateix no és dolent. El problema és quan estem instal·lats en què no ens podem equivocar. No hi pot haver-hi error. Aquest és l'atzucat enorme en què ens hem col·locat com a societat. Quan l'error pot ser positiu. Quan tu expliques en un currículum si aquella persona ha provat moltes coses, li han sortit, s'ha equivocat, no sé, no sé quantos, t'està mostrant una persona que aprèn, que és capaç de modificar conductes, de modificar estratègies, de que busca alternatives, perquè l'error en si mateix pot ser positiu. Ara, en una societat que no tolerem l'error, això és una bestialitat. El problema és que en les situacions d'aprenentatge tampoc tolerem l'error. O sigui, el nen ha d'arribar a escola sabent llegir. No, no, el nen aprèn. N'aprèn allà. I cometerà molts errors. I s'equivocarà. I li costarà. I li serà difícil. Perquè els aprenentatges són difícils i són costosos. I això no té per què ser subjecte de càstig o de dificultat de banda. L'error forma part de l'aprenentatge. No hi ha aprenentatge sense errors. Qualsevol de nosaltres quatre hem comès molts errors a partir dels quals hem après. El problema està en quan no tolerem l'error i quan tot ha de ser èxit, ha de ser èxit, ha de ser èxit. No?
Potser el problema està, Joan, en què tot es redueix a una xifra, és a dir, a l'escola hem d'aprovar. Aprovar no deixa de ser un número.
Però no només l'èxit escolar, l'èxit social.
Sí, l'èxit social, també. Tres quarts del mateix, Joan Maria.
Sí, no estaria molt d'acord amb el que ha dit en Joan. És a dir, que és una societat que castiga molt, és a dir, doncs, que sí que no tolera l'error, o que no et pots permetre això d'equivocar-te, quan és una d'això que va implícit amb la condició humana, és una cosa molt natural i molt humana. L'única cosa que hem de mirar, doncs, també, que no anem xocant amb el mateix error. És a dir, hi ha errors doncs, que són en etapes. Algú que, doncs, que és quan aprens a anar amb bicicleta. Escolta, per més que t'ho expliquin, per més que et diguin, vagina,
has de caure.
Has de tenir les dues, t'has de pelar els genolls abans que no portàvem pantalons llargs. Hi ha tota una sèrie de coses que només s'aprenen fent-les. Ara el que m'has de mirar és que, sobretot al principi, quan veus un roc que si passes per la dreta, per l'esquerra, i acabes passant per sobre i caiguent, doncs has de mirar d'agafar aquesta habilitat i llavors esquivar-lo. El que sí que llavors és perillós és quan algú doncs en els currículums acumula masses fracassos, doncs sí, tampoc, o sigui...
No, ja.
Ni tampoc tolerants com som, diguem-ne, aquí molt exigents, ni tan poc exigents com poden ser doncs, els americans o els tercers modernes.
Les empreses creuen que als universitaris nacionals no els hi falta formació, però sí habilitats per innovar, resoldre problemes o aplicar pensament crític. Estaríem una mica amb el que hem estat exposant fins ara, no? Aquest encoixinament ha fet que probablement, quan estan sols davant de la vida, estiguin desorientats.
Jo hi afegiria que a vegades, en tema de currículums, que hi ha empreses que s'hi comiren. Jo trobo a faltar una falta d'humanitat en molts currículums. Vull dir-te, que tinguis 4 màsters i 10, molt bé, però què has fet sense que ningú t'ho demani, no? Has anat a arbitrar sota la pluja sense que et pagués ningú? Has estat voluntari d'una entitat? O sigui, a mi això com a currículum, la part humana m'interessaria molt més, no? Perquè aquí sí que es veuen fracassos, aquí sí que es veu més allò que la vida supura, no? Que al final és no només que et paguin, és que tu et sentis realitzat amb tu mateix, que et coneguis a tu mateix, que coneguis els teus límits. I jo penso que en tema de currículum sí que l'error potser no el sabem manejar prou, però també hi ha una part humana que crec que falta en molts currículums. Perquè tot és... O sigui, les extraescolars no són pensades per socialment fer-nos millor a tots, és amb un mateix. No has de fer el millor anglès, has de fer el millor no sé què. Planteja't, no?, si pot fer alguna cosa que vagi més enllà. Que després, en tema educatiu, es va fer allò, que jo sempre penso que és un error, que es va fer aquelles hores de tercer quart d'ESO que podies fer com a voluntariat. Però clar, no era voluntariat, era faig de voluntari, però... tinc una nota a canvi. Saps què vull dir? Que és molt pervers, també. No, si fas de voluntari, si vas ajudar no sé on... Que això sí que socialment crec que sí que s'ha perdut. No? Que és un tema també...
Hi estaríeu d'acord?
Sí, totalment. Un dels problemes que tenim, sobretot a nivell de les institucions, és allà on és més evident i més clar, però també en les relacions entre les persones, és que allò que representa l'humanisme i l'humanisme crític és una cosa que hem deixat de banda. i és més que necessari tornar a recuperar els components humanístics en la nostra formació i en la nostra manera de viure. I l'escola, malauradament, i l'universitat, tres quarts del mateix, el que seria la perspectiva humanista, i aquest humanisme crític, ha desaparegut bastant dels plans d'estudi i del què és allò que convé ensenyar. Per exemple, el que passa és que aquí ara entraríem en un tema molt complex, hem convertit l'educació en una cosa que se'n diu competencial, la capacitat per poder fer. Però abans de l'acció hi ha la capacitat de pensar, el per què de l'acció i el què de l'acció. I aquesta capacitat de pensar el què i el per què de l'acció te la dona l'humanisme. No te la dona l'acció en si mateixa, ni la tecnificació de l'acció, sinó l'humanisme. I això s'ha perdut. En els contextos escolars això s'ha perdut. Actues i abans d'actuar has de pensar. Abans d'escriure què vols escriure, penses primer què vols escriure i per què ho vols escriure. Llavors ja veurem com ho escriuràs.
Perdó, i pensar requereix parar.
Sí.
Aquí està també el tema. Sí. Que no parem, no?
I parem, i tenir temps per pensar, tenir temps per posicionar-te, tenir temps per poder tenir opinió, per poder dir, sí, això ho vull i això no ho vull, i això ho vull per això i això no ho vull per això. Vull dir, si col·locats en actuar, en que has de ser competencial i per tant has de poder donar resposta en l'acció, hi falta una pota molt important, que és la de l'humanisme, que és la que deies tu, i que algunes vegades que hem coincidit també ho deies, no? Que aquesta part humanista l'estem perdent. No?
El pensament crític també teniu la sensació de que s'està perdent, Josep Maria?
Potser sí, que s'està perdent una mica, tot i que tornant amb això dels currículums de les empreses, ara ja no miren tant el nivell acadèmic de la gent, no busquen gent amb molts de títols, sinó busquen gent espavilats. És a dir, gent que sàpiga resoldre temes, per això ho dèiem, pot ser un eminent matemàtic o un eminent científic, però quan el treus del seu camp, no sap fer un ou ferrat, no sap encendre el foc, no sap canviar la roda del cotxe abans que les havien de canviar. És a dir, que d'alguna manera, doncs ara les empreses doncs, també busquen això, aquest perfil de gent espavilat que sigui resolutiu. I si a més, diu la Marta i en Joan, poden ser bones persones, llavors doncs, diguem-ne que això doncs, ja seria el perfecte, no? Això, aquesta és una mica la persona espavilada, capaç de resoldre problemes i que a més doncs, tingui aquest to humanista i que tingui doncs, aquest esperit crític doncs, tant per rebre com per comunicar. I això doncs, crec que ens faria a tots molt més importants i a les empreses doncs, no tan deshumanitzades.
Això ha canviat molt en comparació amb quan nosaltres estudiàvem, en què sobretot prevalia el títol més que cap altra cosa, no?
I ara per mi penso que no? I que a part l'esperit crític tinc la petita sensació, la lleugera sensació, que acaba passant algo també una mica complicat, complex, que és que tu hem volgut treure la part política que tenim tots com a éssers vius de la docència, no? Del fet d'ensenyar. No sé si ha estat arran de l'independentisme, no em pregunteu quina ha estat, no? La cronologia dels fets, però la qüestió és que davant d'una aula estimular aquest esperit crític, a mi, per exemple, em seria senzill, no? Aportant notícies, però com que és tan complexa la nostra societat, és posar-te en un bosc que potser no en sap sortir, no? I crec que s'hi ha d'entrar en aquest bosc, o sigui, demanar a l'alumne que pensi, que tingui esperit crític, que opini, encara que potser t'equivoquis, encara que el seu discurs políticament no soni tan bé, o sigui més racista, o sigui s'ha de fer pensar a l'altre. I això ho hem anat perdent per no posar-te en llocs on després potser s'hi posen els pares, se t'hi posa la direcció del centre, se t'hi posa no sé qui. I això és un error, o sigui, jo crec que és un error i s'ha de fer pensar.
Totalment d'acord. Hi ha una cosa que hem malentès i despreciat, que és l'ideologia. O sigui, l'ideologia en si mateix no és res dolent. Qualsevol dels d'aquí tenim ideologia. I parlar d'ideologia no vol dir política, i no és forçosament ideologia política, no és el pensament crític. Quina és la base del pensament crític? Tenir ideologia. Què hem fet? Hem tret la ideologia de la formació dels alumnes. No la ideologia política, sinó la ideologia, la capacitat de tu ser tu. d'alguna manera, no? I de construir-te tu ideològicament. Això permet que m'agradi una cosa i no me n'agradi una altra. Imaginem-nos que ens agradés tot, però seríem... O que no poguessin controlar les pulsions. Viure sense controlar les pulsions és que ens matarien per aquí les cantonades. El control de la pulsió i tenir aquest saber què és el que t'agrada i no t'agrada té molt a veure amb la ideologia, no? Amb el que vull i el que no vull, perquè és amb el que crec i amb el que no crec, per així dir-ho, no? I això és molt important. I s'ha tret la ideologia de l'ensenyament tant a casa com a fora de casa, i el pensament crític s'ha dissolt.
El que passa és que, clar, això és extremadament perillós, no? No tenir una ideologia, clar, perquè, clar, llavors, llavors a partir d'aquí...
Se n'apoderen els influencers, llavors sí. Tot depèn d'això. El jovent o les nenes, sobretot, doncs totes van vestides igual, les modes, etcètera, hi ha tota una sèrie de coses que... I això sí que preocupa, és a dir, el no tenir aquest esperit crític d'un mateix, una mínima formació, doncs de tenir, si és un mateix, i no tenir, doncs, aquesta influència tan determinant exterior.
Jo me'n recordo quan estudiava periodisme, que tu segurament també va passar, no et deien, sobretot has de posar-te, o sigui, l'objectivitat en si no existeix, perquè tots som subjectes. Va, sí. Aquest concepte, no?, tothom ja el té com molt edificat. Però et deien, t'has de posar com aquestes ulleres, no?, davant de qualsevol cosa, encara que tu ideològicament hi combreguis, has de dir, un moment, no?, analitzem-ho, pensem-ho. I això ho hem deixat de fer tots, perquè a la pantalla, els TikToks, el no sé què, et provoca... desconnectar i confiar que tot el que t'entra és bo. I això és tan perillós que és el que està passant ara, no? I per Nadal a les taules segur que us ha passat de dir, no, és que jo vaig llegir, no, llegir segur que no ho vas fer. Tu vas veure un TikTok o vas veure, no, un Instagram que deia això, però llegir la gent ja llegeix poc i és així de trist.
Poc, sí.
Vas veure aquest senyor que et deia que ara ha pujat l'IRPF i tu t'ho has cregut, no? Però darrere hi ha dades, darrere s'ha de parar i pensar. I això no es fa.
A mi va preocupar especialment un estudiant de periodisme una vegada que vaig veure que deia que s'informava del que passava al Pròxim Orient, és a dir, de l'origen del conflicte del Pròxim Orient, a través de TikTok. Vaig pensar,
què
carai...
Preocupa't.
Déu-n'hi-do, no? Quina capacitat de síntesi.
Preocupa't.
Mireu, ja que parleu d'això, no sé si és conseqüència o no, però drogar-se en directe a canvi de diners és el fenomen macabre que ja ha causat morts arreu. Un cas és aquí a Catalunya. Els Mossos investiguen si algú pot haver comès algun delicte. En el cas de Sergio Jiménez, el veí de Vilanova i la Geltrú, que va morir en directe mentre consumia cocaïna. Fins a quin cert punt hem arribat a veure aquestes coses?
Bueno, però aquesta persona ja era una persona amb dependència, que ja tenia, doncs, un nivell, doncs, de degeneració, doncs, important, i que, a més, clar, molt, diguem-ne que a part de malalt, doncs, era molt vulnerable. I quan això, a través de xarxes, poden entrar gent que són només, doncs, aprofitats, doncs poden fer, doncs, que es caiguin, doncs, encara més mal. O sigui, aquesta persona el problema ja el tenia, l'única cosa que això va precipitar. I això, doncs, és el tema, doncs, de les xarxes, el perill que té amb les xarxes, doncs, com deia la Marta, doncs, ara, he llegit, doncs no l'has llegit, és un flash, doncs, que t'han fet i que t'ha fet pensar que això és veritat, tot el que està abans, tot el que estava escrit, fins i tot deien això, quan la gent gran deien això, ho diu el diari, com una cosa ho deia el diari.
Sí, ho ha dit la ràdio.
I ara, esclar, i això ara s'ha de ficar en dubte, perquè, esclar, el diari, malauradament, doncs resulta que per si sols, doncs, la gent no en compra i no subsisteixen, ni amb la publicitat i tota la història, llavors depenen de grups poderosos que tenen una ideologia molt marcada. I el que va dir la Sílvia Oriols en una ocasió amb en Ricard Ostrell, diu, és que, noi, es compren més, diu, ara es venen més periodistes que diaris. És a dir, que els periodistes que treballen per un mitjà estan, diguem-ne, obligats, si volen treballar allà, a tenir un comportament o tenir una escritura fidel a l'esperit o a la ideologia, doncs, del diari.
Això... Clar, però un diari sempre està sotmès, més enllà de la qüestió econòmica, sempre està sotmès a una norma, a un codi deontològic. Un diari no et publicaria, o una cadena de televisió no et publicaria un senyor drogant-se fins que queda mort, per una qüestió ètica i moral, i perquè al darrere poden haver-hi conseqüències.
Les conseqüències que li pot portar un diari, perquè ja hi ha uns responsables, i hi ha gent que tenen coses per perdre.
Sí, no, però independentment d'això, és a dir, si tu ara aquí a la televisió jo convido aquí algú i es droga aquí en directe i tots aplaudim i se'ns queda mort aquí i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ho veu, automàticament jo rebré una amonestació i tens el perill de perdre la llicència.
Sí, però ja hi ha concerts d'aquests de rock i tota la història que en l'escenari que es televisa i tot això, ja déu-n'hi-do, vull dir, les coses que es veuen.
Sí, però una cosa és que passi en directe, que tu en directe tens en allà, jo què sé, estàs això en un concert i el cantant de cop i volta s'il·lumini i jo què sé, i es foti un tret al cap, diguem.
Em sembla que dels Rollins, del que tocava el piano, no sé si era Mick Jagger o qui era, que es tenia una ampolla de whisky allà sobre el piano mateix, va dir, ja hi ha hagut conductes d'aquestes
que han sortit. En qualsevol cas, tu estàs en directe i un senyor es fot un tret al cap i tu ho estàs emetent en aquell moment i no ho pots tapar, i mira, és una cosa, però és que aquí estem, però si tu volgudament com a mitjà dones allò sense pixelar-ho i sense res, tu t'exposes més enllà de qui sigui propietari de l'empresa a unes conseqüències des d'un punt de vista administratiu, etc, etc. Si algú et porta al jutjat, tens problemes greus. Sí, tu no tens problemes, calla, tu no tens problemes. En canvi, sí que és veritat que qualsevol persona pot posar-se una càmera a casa
i fer-ho. Sí.
Fer-ho lliurement i sense cap mena de conseqüència. I aquest senyor mateix estava drogant i els altres aplaudien. I vinga, i més, i més, i més.
Jo diria que...
Fins tot cert punt hem arribat amb aquesta perversió, justament.
És el fet d'aquest noi en concret, però a les xarxes està de moda posar-se en una situació de límit. O sigui, aquest és un exemple, però cada dos per tres aquestes persones que tenen tants seguidors, tants no sé quantos, estan jugant al posar-se al límit i veiem notícies d'influencers que han caigut d'un precipici, que s'han ofegat perquè han intentat estar massa temps a sota l'aigua, perquè han fet un consum exagerat de no sé quantos. Aviam, per què passa això? O sigui, jo diria que no és tant un problema de que tota aquesta gent tingui un problema de salut mental, és un problema de que quan constantment satisfàs els desitjos, el que produeixes és un alt grau d'insatisfacció, no de satisfacció. O sigui, a major satisfacció de desitjos, generalment es produeix un increment d'insatisfacció, en el sentit en que cada vegada has de poder satisfer el desig anant més enllà del desig assolit. No sé si m'explico.
Sí, una dependència, allò. I per tant, la felicitat et dura poc i tens constantment...
És a dir, si tens els millors cotxes, cada cop voldràs
cada
tenir
cop un cotxe millor.
Cotxes millors.
Sí, sí. I per tant, estem en una societat en la que estem fent, sobretot a les generacions més joves, satisfer els desitjos. I el que estem generant són joves amb un alt nivell de frustració i insatisfacció. D'aquí ve la preocupació aquesta de que es frustren molt i fracassen i no sé quantos, perquè hi ha una insatisfacció altíssima a l'haver estat tan satisfets a nivell de desitjos. I per tant, sempre hi haurà un més enllà. Això per un costat, i per l'altre, aquesta malentesa llibertat individual. Jo puc fer amb el meu cos el que jo vull, i fins allà on jo vulgui. I no hi ha ningú que em pugui dir què és el que no puc fer. Clar, bé, doncs, fotut un tret, ningú podrà dir res, no? Però, clar, hem de pensar si aquesta llibertat, que a més és la llibertat pregronada per la dreta i per l'extrema dreta, a tope, a què ens porta? Ens porta senzillament a situacions d'aquest tipus.
Bueno, la gent es fica uns reptes i té una autoestima i un exhibicionisme doncs, molt gran. Hi ha un tema doncs, que no sembla tan pervers, però déu-n'hi-do, les conseqüències que té són les selfies. Quanta gent s'ha mort fent-se una selfie doncs, en un lloc, amb una cantilat, amb un d'això, l'altre es pot al mar, l'altre cau per un barranc, l'altre fa tota una sèrie de coses, o hi ha doncs, diguem-ne, una cosa més benèvola, que no hi ha accidents, però sí que hi ha doncs, diguem-ne, la frustració d'imatges. Tu també veus la gent que està en el Taj Mahal i es fan una fotografia allà, que pràcticament tapen el Taj Mahal. Surten ells en primer pla i l'edifici o el que sigui, no just perquè es vegi allà on han anat, però el tema important són ells. I això ens porta fins i tot a gent a precipitar-se en un barranc per fer-se una selfie.
Jo crec, i tornant al tema de l'inici, de l'arrencada, que si les persones que veuen, això s'acabaria fàcilment si ningú mirés. Ah. La cosa és, jo entenc el tipus d'amor, el que tu vulguis, però si ningú mirés s'acabaria. Si tothom tingués aquest esperit crític, tothom, adolescents, adults, perquè també devia haver-hi adults que ho veien segur, el tingués doncs, conreat, això no passaria, perquè ràpidament, si només tens un seguidor, tu no et posaries a fer segons que aquí davant, no? El problema és aquest, que l'esperit crític no s'ha ni fomentat, ni regat, ni s'ha fet res, i ara ens van aquest tipus de coses, no? I al final ha de ser un diari que diu, mireu què ha fet aquest senyor, que a sobre li donem encara més bombo. I és molt perillós, i a mi em preocupa, o sigui, és un motiu més per no donar mòbil a la meva filla. Però és que no... Clar, és que com vols no evitar-ho, això? O sigui, o t'ajuden a temes de nivell de prohibició, no de no, prohibim. O sigui, jo soc molt... parlem les coses, però quan es tracta d'això, amb un menor d'edat, no ha de... O sigui, aquest contingut no el pot veure. I encara que Instagram, TikTok et diguin no, tenim visionadors que tot el dia miren, és impossible visionar la quantitat d'hores de gent que fa aquest tipus, és que és impossible, i acaben ells malalts.
Sí, això, les noves tecnologies ho faciliten molt.
Sí.
És a dir, és com el joc, hi ha molta gent que té una addicció al joc, i abans doncs havia d'anar al casino, que si la família o d'això ja veien que s'autoprohibien, els menors no podien accedir, però en canvi ara a jugar... Doncs que això sembla també s'hauria de regular molt més.
Les nits a la televisió, si tens problemes de ludopatia i d'insomni...
Bueno, comença l'estat amb les quinieles, comença doncs, amb la grossa, doncs, comença amb el gordo de Navidad... Vull dir que hi ha una societat que mentre sigui rentable, el propi estat, d'alguna manera, pròpies autoritats doncs, fomenten el joc. Com que diuen que va per beneficència i no tota la història, però fa que veus cues doncs, a la gent allà i saps que una cosa doncs, des del punt de vista matemàtic doncs, saps que només un 20, un 30 o un 40% doncs, del que recapta doncs, va per premis, que l'altre doncs, va per l'Estat, on que sigui. Potser la ONCE doncs, està fent aquesta molt bona labor a través del cupó de la ONCE, però ves que tothom doncs, està organitzant doncs, joc. Per recaptar diners.
Però igual que el tabac o l'alcohol, que també...
Igual, no? Sí. Ah. Això, mentre l'impost de l'alcohol i del tabac era sortir a compte, ara les conseqüències de càncers de fetge, o sigui, de les conseqüències mèdiques, clíniques que hi ha a posteriori, sembla que ja comencen a ser, és quan llavors els estats comencen a apretar molt doncs, perquè es consumeixi menys.
Joan, hi ha alguna explicació lògica que permeti explicar... Per què podem, com t'ho diria jo, per què l'ésser humà pot acabar disfrutant veient com algú es droga en directe i fins i tot portar-lo tant al límit? Perquè clar, aquí hi havia gent que pagava diners, aquí hi havia gent que s'ho mirava, gent que, diguem-ne, que gaudia d'aquest espectacle. Estem parlant de gent que necessita ajuda psicològica o la condició humana té alguna cosa que li atrau aquest morbo? Com ho explicaríem, això?
Cosa de perversió, això ja.
Bueno, jo diria que a tots ens fascina, més o menys, amb un grau més petit o amb un grau més alt, allò que és prohibit. Allò que transgredeix. Pot haver-hi un grau molt alt i, per tant, la transgressió per tu ha de ser... Ja, això, per exemple, passa en el món del porno. Hi ha el porno like, hi ha el porno no tan like, i el porno molt bèstia, en el qual el que es realitza són tortures físiques concretes sobre, generalment solen ser menors, o nens o nenes. Com és possible que hi hagi algú que gaudeixi amb això? Bé, torna a ser tres quarts del mateix, quan tots els desitjos són complerts, necessites atravessar totes les portes no atravessades. I per tant hi ha gent que necessita travessar aquestes portes. I mentre hi hagi gent que necessiti travessar aquestes portes, a darrere les portes hi trobaran alguna cosa. I això és així, malauradament. No? Una qüestió, amb el tema del mòbil no hi estaria d'acord. El mòbil no és el problema.
És com l'utilitzem.
Ja. El mòbil no és cap problema. El mòbil en si és una eina d'ús que pot generar molts beneficis en la meva productivitat, en la meva creació, en la meva relació, etc. etc. El mòbil en si no és el que s'ha de castigar. No podem fer quan va passar en Gutenberg que els frares, que eren els que tenien el control de tota la informació oral, quan varen veure que algú podia agafar una cosa i escriure, ah, això és l'eina del dimoni.
Però jo dic amb menors, o sigui, amb menors, no diré menors, fins a 16 anys, un mòbil a la mà, o sigui, prefereixo donar-li un llibre, o sigui, un mòbil a la mà amb un menor de 16 anys, ho trobo algo com desorbitat, com un cigarro a la mà, que tampoc em sembla bé.
La capacitat de conduir-ho és com
un cotxe,
és una eina útil, però no la pot
manar. Un tractor no li donaries, doncs això tampoc. Jo no li donaria un tractor a la meva filla i condueix, sense ni fer-li un curs. Bueno, vull dir, ja sé que no s'ha de fer un curs, però m'explico, és com un símil de dir, jo no li donaria, i els estem oferint edats que no toquen. Te'n vas al cap a pediatria fora, a esperar.
Sí, sí, està ple de petits.
I, ostres,
però, per tant, és un problema d'ús, no? Un problema d'educació en relació a l'ús.
Sí.
I és un problema de la gent que té responsabilitat en l'educació d'aquest ús. No del menor, mai.
No, del menor no, evidentment.
I són dues coses, és la capacitat, tant per un costat com per l'altre. Sí. Conduir un cotxe fins a determinada edat, doncs, és perillós perquè d'habilitat ja en tens, però el seny no hi és. I quan passes de 80 a 90, doncs el seny ja hi és, però les habilitats no.
Sí,
és a dir, a cada tram, hi ha d'haver un control.
Sí,
és molt fotut aquella persona que precisament que és gran, que el cotxe el té per anar, i el dia que li treuen el carnet...
Ja li treuen, poder té més seny. Sí, sí.
Però...
Jo el que vull dir és que quan tu estàs en un lloc públic i veus un cotxet amb la que hi ha un nen amb un mòbil, el problema no és el mòbil,
no.
El problema és la persona que ha donat aquell mòbil.
L'adult.
Sí, és l'adult.
I per tant, en el debat del mòbil, el primer que ens hem de fer és com eduquem l'ús del mòbil.
Per conduir el cotxe necessitem un carnet, ens hem de mirar, però per ser pare no.
No.
Aquí ja tenim un problema.
Bueno, alguns sí, eh?
Alguns hem passat
exàmens, eh? Sí, sí. I en canvi d'altres no els han passat.
La majoria de gent.
La majoria
de gent han passat exàmens.
I pel que sembla els heu aprovat amb bones notes.
Sí, som idònics. El terme és idoni. No vol dir que ho fem bé, vol dir que som idònics.
Bé no, però ho intentem.
Molt bé, Joan Serra Capellera, Josep Maria Ginebreda. Avui ens hem centrat molt en temes socials, però està bé que s'abordin, perquè aquestes coses que expliquem no són mentida, passen, eh?
Sí, passen.
I més del que ens puguem imaginar. Marta Puigferrer, gràcies.
Gràcies.
Nosaltres hi tornem demà, que ja serem divendres. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Adéu.